Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el divendres amb pluges importants a l'Empordà. Des d'aquesta matinada tenim activat un avís del Servei Meteorològic per acumulació de pluja.
No sé quantes pluges...
Un dels llocs més afectats que d'aquí és on han baixat autèntiques riuades pels carrers arrossegant cotxes. L'alcaldessa de la població, Pia Serinyana, ens n'ha fet un balanç fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Ja estava la riera avisada de que no es podia aparcar, hi havia que teníem l'alerta que ens havia arribat de SECAT, però la gent ha aparcat i bueno, pues els cotxes se'ls han portat, és el que s'han portat. A més d'això, hi ha els locals que toquen al costat de la riera, que n'hi ha alguns que s'han inundat una mica, però fang, bàsicament és fang.
32 cotxes han portat aquesta riuada a Cadaqués aquesta matinada. A l'Alt Empordà ja no hi plou, ara les tempestes s'han desplaçat al Baix Empordà i a punts on hi han caigut prop de 100 litres. Eloi Cordoví, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha d'evolucionar aquesta tempesta i on s'han d'extremar ara mateix les precaucions?
Sí, destaquem ara mateix les pluges que estan concentrades entre el Baix Empordà i el Gironès. Ja perden una mica d'intensitat, però plou sobre mullat en un lloc on ja han caigut 101 litres per metre quadrat entre ahir i avui, a la Tallada d'Empordà, més enllà d'aquests 100 litres que comentàveu de Cadaqués, a l'Estartit 66, a Verges 70 litres per metre quadrat. Fins aquest migdia, a voltant de les 12, les pluges poden ser persistents en aquest sector al voltant del Baix Empordà i del Gironès. Després, de cara a la tarda, es repetiran alguns ruixats, però ja de caràcter molt més irregular, sobretot a les comarques del nord-est, Girona, nord de Barcelona i Pirineu Oriental. Mentrestant, a la resta de Catalunya farà sol i alguns bancs de boira molt puntuals. I compte el cap de setmana, perquè si bé els matins seran assolellats i a les tardes hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al nord-est, destacarem dos punts, dos focus on sí que podria ploure una mica més fort. Seria dissabte al matí a la zona de l'Empordà, matí i migdia, i després la nit de dissabte i diumenge també al Camp de Tarragona. Els models se'ns marquen algunes precipitacions localment fortes en aquests sectors.
Aquesta és la previsió. Eloi, moltes gràcies. Afegim-hi ara la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és ara mateix la situació als municipis afectats per aquestes pluges?
Bé, doncs ja heu vist que aquesta nit hem tingut aquestes precipitacions a la zona de l'Alt i el Baix Empordà. Aquestes precipitacions que han tingut una certa intensitat, han provocat aquesta acumulació d'aigua, han anat rebaixant. Ara, a la zona del Baix Empordà és on quedaven encara les precipitacions, però durant el matí esperem que puguin haver-hi precipitacions, però que vagi minvant.
Per tant, podríem dir que el pitjor ja ha passat.
Bé, pel que veiem, tenim que vigilar encara aquest matí perquè poden haver intensitats de més de 20 litres en 30 minuts, sobretot en aquesta zona que comentem, Alt i Baix Empordà, i ho esperem fins al migdia. Per tant, encara aquesta vigilància amb zones inundables, amb rius, rieres, etcètera.
L'alcaldessa ens deia que hi havia cotxes aparcats a la riera. Estant com està la situació, podríem dir que és una imprudència? Podien haver-hi aquests cotxes aparcats?
Bé, totes aquestes zones on pot haver-hi aquesta inundabilitat, un avís com el que tenim de que poden haver-hi acumulacions i que pot haver-hi pluja intensa, sobretot pluja intensa, perquè avís d'acumulació, i disculpeu, no en teníem, però sí que teníem aquest avís d'intensitat, doncs no és un bon moment perquè vehicles o perquè el que sigui estigui en zones on pot haver-hi aquesta inundabilitat i on pugui baixar el curs de l'aigua, sobretot perquè els pot arrossegar i pot entaponar les sortides, i pot acumular més aigua encara.
Per cert, que l'alcaldessa de Cadaqués ens deia que només tenien un avís genèric, que no hi havia un avís específic per la localitat. Quina és la comunicació amb els alcaldes en aquests casos?
Bé, el que fem nosaltres és traslladar aquesta informació que tenim d'aquestes previsions del Servei Meteorològic amb l'adaptació que fem en el nostre pla. Per exemple, a l'avís que teníem ahir, que era d'una possible intensitat de més de 20 litres en 30 minuts, doncs això per nosaltres és una prealerta del Pla Inuncat, que és el que vam traslladar a tots els municipis de les comarques del nord-est, I tenim aquesta prealerta encara posada fins al migdia, perquè és la previsió que tenim. Aquesta intensitat que pot provocar, doncs, com heu vist, doncs que localment caigui aquesta pluja intensa, i en aquest punt, per exemple, Cadaqués, que el que hem vist ha sigut que ha plogut molt a la muntanya, ha anat acumulant molt aquesta aigua, l'ha anat recollint i l'ha canalat i ha baixat doncs, per aquesta zona, no?, que ha fet aquest arrossegament de vehicles.
Per tant, la recomanació seria aquesta, perquè és una mica el que ens deia l'alcaldessa, que ploure, que d'aquest no ha plogut molt, sinó que ha sigut a la muntanya. Per tant, encara que el nostre municipi no estigui plovent molt en aquell moment, doncs en refiem. És la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Al llarg del matí, lògicament, seguirem molt pendents de la situació a l'Empordà. Mentrestant, a València, van sortint detalls de la gestió de la Dana que assenyalen encara més el govern de Carlos Mazón pel Foradada.
Doncs sí, hi ha molts dubtes oberts sobre el missatge que es va enviar als mòbils dels ciutadans. El que sabem del cert és que l'avís es va rebre a les 8 i 12 minuts del vespre, però també és cert que aquella hora l'aigua ja feia estona que provocava molts estralls. Ahir mateix, per exemple, ens ho explicava en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Paiporta.
Jo vaig rebre aquest missatge també. Quan vaig rebre aquest missatge ja feia una hora que estàvem en molta aigua i sense parar, i en una força increïble.
Doncs bé, en una entrevista a Punt, la consellera de Justícia i, per tant, la màxima responsable de les emergències a València, assegurava no saber que existia un sistema per avisar els ciutadans a través del mòbil, que no ho va saber fins al vespre d'aquell mateix dia. És Salomé Prades.
A les 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Però també hi ha dubtes sobre aquesta afirmació.
Sí, primer perquè aquella hora, Salomé Prades, aquell vespre del dimarts 29, ja feia temps, ja feia hores que estava alertada de la situació. A part de les alertes meteorològiques, els cabals del riu, la delegada del govern espanyol a València havia trucat almenys 3 vegades aquell matí la consellera per advertir-la.
Segon, perquè es fa difícil pensar que la consellera de Justícia no conegui un sistema que ja fa 2 anys que funciona al País Valencià i que el va impulsar la seva predecessora al càrrec, la dirigent de Vox, Elisa Núñez, pensant precisament en situacions com les danes.
I un tercer element que fan dubtar de les paraules de Salomé, a les 7 de la tarda, per tant, més d'una hora abans de que els missatges arribessin als mòbils dels ciutadans, hi va haver la reunió del centre d'emergències on ja s'hi parlava de com s'havien d'enviar aquests missatges. És un àudio que ha publicat la cadena SER.
Es importante que seamos los más redundantes. Inmediatamente de mandar el mensaje, también se va a hablar con Apun, la televisión pública, para que mande ese mensaje.
Sí.
Se difundirá a través de las emisoras tradicionales, emisoras analógicas, evidentemente.
L'altre gran focus de polèmica s'ha centrat en Carlos Mazón. Aquesta reunió que ara sentíem, la del Centre de Coordinació d'Emergències, no es va convocar fins les 5 de la tarda del dia 29 d'octubre, tot i que feia dies que l'Agència Estatal de Meteorologia havia avisat de la perillositat de la Dana i que des del matí l'alerta era màxima.
Va començar aquesta reunió a les 5 de la tarda i ho va fer sense el president, sense Carlos Mazón, que hi va arribar com a mínim 2 hores més tard. I per què? Doncs perquè tenia un dinar. Primer es va dir que era un dinar privat. Ahir ell mateix ja parlava de dinar de feina.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba la tarde en esa reunión?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Un Mazón que deia que va estar comunicat tota l'estona, cosa que encara fa més difícil d'entendre com és que es va reaccionar tan tard.
Tots aquests dubtes fan que el PP s'estigui plantejant si deixa caure Mazón. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
De moment, Paula, els populars segueixen carregant contra la Moncloa, però no veiem una defensa tancada de Mazón.
Sí, exacte, sí que el defensen per la gestió que està fent de la crisi derivada dels aiguats, però en canvi eviten defensar-lo, i això és molt significatiu per la seva actuació prèvia a la catàstrofe. Mazón està cada cop més acorralat per aquesta gestió prèvia. La direcció estatal del Partit Popular ho sap, en són conscients, i per això li traspassen tota la responsabilitat. Ho feia així Miguel Tellado, el portaveu del PP.
Yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día.
Que doni ell les explicacions, deia, tot i això l'estratègia del PP passa per centrar tots els atacs en el govern de Pedro Sánchez.
Lo que sí sabemos es que la Confederación Hidrográfica no alertó hasta cerca de las 7 de la tarde.
I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo, que fa 4 dies que no apareix en públic ni dona cap entrevista, ha convocat aquest migdia per videoconferència els presidents autonòmics del PP, que fins ara tampoc han sortit en defensa del valencià, que s'està quedant sol dins el partit. Avui Mazón es podrà explicar, es podrà defensar davant de tots ells.
Així estan les coses al PP. Gràcies, Paula. Totes aquestes ombres sobre la gestió plana en les manifestacions contra Mazón i la Generalitat Valenciana.
Mazón a la presó! Mazón a la presó! Mazón a la presó!
Són alguns dels crits que es van poder sentir ahir a la manifestació de Barcelona, una de les trentena de concentracions que hi va haver a Catalunya per exigir responsabilitats polítiques.
Amb crits de Mazón dimissió i Mazón a la presó, 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar davant la seu del PP a Barcelona. La Tània Ros, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, va parlar en nom de les organitzacions convocants de l'esquerra independentista.
Creiem que calen responsabilitats penals, perquè aquest govern va actuar amb negligència, ignorant els avisos de l'AEMET, i la manera nefasta amb la que s'ha gestionat la catàstrofe de després ha estat directament responsable de totes les víctimes de la Dana, i per tant en demanem la dimissió immediata.
Els manifestants van empastifar de fang la persiana baixada de la seu del PP, custodiada pels Mossos. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les concentracions d'avui són el preludi de les que hi haurà demà a les ciutats més grans del País Valencià, València, Alacant i Elx.
Sí, el lema no canviarà gaire, eh? Serà Mazón dimissió. Una vintena d'entitats han convocat les protestes per exigir responsabilitats polítiques. També assenyalen les empreses que van obligar els seus treballadors a mantenir l'activitat laboral quan la tempesta ja estava activa. Entre les entitats convocants hi ha Acció Cultural del País Valencià, la Intersindical Valenciana o col·lectius de l'esquerra independentista. Compromís i Podem també s'hi han adherit a les convocatòries.
Quines conseqüències pot tenir tot plegat pel futur de Carlos Mazón? Ho analitza la periodista valenciana d'Infolibre, Marta Monforte.
Sota el lema Mazón dimissió, la manifestació de dissabte busca exigir la depuració de responsabilitats per la gestió deficient del govern valencià. En Gènova prenen nota del malestar i estan disposats a deixar caure Mazón, si bé van intentar arrastrar a Pedro Sánchez pel camí. La gran favorita per substituir-lo és l'actual alcaldessa de València, Maria José Català, perquè a banda de comptar amb el suport del partit és diputada a les Corts, requisit indispensable per a ser elegida com presidenta de la Generalitat Valenciana. El PP no vol convocar unes eleccions anticipades que no sap si podria guanyar.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Marta Monforte. I com estem comprovant, la política que va prenent protagonisme mentre 10 dies després continuen les feines per netejar els carrers i trobar els desapareguts. Enviada especial al País Valencià, en Alfonso.
Sí, perquè 10 dies després de la Dana encara es busquen cossos en garatges que continuen inundats. És el cas del barri Orba, el Fafar, on els carrers encara estan impracticables i un dels punts on van trigar més dies a arribar als serveis d'emergències. Un dels que ara hi treballen és Antonio Rubio, sergent del Parc de Bombers d'Albacete.
Estamos achicando agua en garajes anegados, cerciorándonos de que no hay gente. Se ha hecho un primer rastreo, pero vamos a cerciorarnos de que no haya gente de los garajes que desalojamos el agua.
La feina per trobar desapareguts també se centra en punts com el Parc Natural de l'Albufera, on treballen sense descans els bussos de la Guàrdia Civil. I ahir es van incorporar també georradars en aquestes tasques de recerca.
Un dels grans problemes que hi ha a hores d'ara és la salubritat i la salut dels milers de voluntaris i treballadors desplaçats a la zona afectada. Enviada especial al País Valencià, Mònica Mas.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí cada dia que passa el fang i l'aigua, que encara està estancada als carrers i als baixos de molts edificis, és un focus d'infecció perquè s'hi barregen tot tipus d'escombraries. A més, s'amunteguen al mig del carrer. Un altre focus són les clavegueres, que estan taponades de fang, i si els bombers no xuclen cada dia aquest fang, hi ha el perill que les aigües fecals sobresurti, com ja ha passat en algun punt de Catarroja. I és que els veïns treballen frenèticament per treure el fang dels seus baixos. És el cas de l'Amparo, la planta baixa on vivia la seva mare, ha quedat arrasada i ens ha deixat entrar per comprovar-ho.
Estoy en la casa de mi madre con 93 años. Se ha salvado de milagro porque dormían aquí abajo. Consiguió su cuidadora subirla hasta arriba y lo ha perdido todo, todo, hasta las fotos. No tienen nada.
Situacions com la de la mare de l'Amparo n'hem vist moltes, també persones que han perdut algun familiar, d'altres que encara no han trobat el seu desaparegut, gent gran que no ha sortit encara de casa. Avui parlarem amb psicòlegs que estan acompanyant totes aquestes situacions in situ.
Així estan les coses sobre el terreny. A les 9 entrevistarem el director de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Pedro Gullón, sobre les condicions sanitàries a la zona 0 de la Dana. I mentrestant, el govern espanyol prepara un nou paquet d'ajuts que aprovarà aquest dilluns. Serà en un Consell de Ministres extraordinari.
Per ara, el Consorci d'Assegurances ja ha començat a pagar les primeres indemnitzacions pels danys causats per la Dana. Està gestionant un volum de peticions mai vist en els 70 anys d'aquest organisme. Ha rebut ja 100 16.000 sol·licituds i es calcula que se n'ha tramitat més o menys la meitat.
Una d'aquestes mesures serà per la cultura. El Ministeri posa en marxa el Pla de Reconstrucció de la Cultura Valenciana.
Amb ajuts directes a les sales de cinema, llibreries o una nova línia per la reconstrucció del sector editorial, les arts escèniques o la música. Hi ha 11 llibreries afectades, 12 biblioteques i 32 sales de cinema, dues de les quals estan totalment destruïdes.
I parlant de cultura...
Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
A partir de dilluns i fins dimecres, un centenar d'artistes actuaran en diverses ciutats catalanes en un concert solidari que s'ha organitzat per la Dana. Entre els noms hi ha Alice, Guillem Gisbert, Maria Jaume, Els Tiets, Reinaldo i Clara, Maria Hein, Saxeni, Ginestà o Cala Bento. Les entrades valen entre 15 i 20 euros i ja es poden comprar online. Benvinguts al 8 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya!
Al matí de Catalunya Ràdio.
Avança't a Nadal amb les millors ofertes a bon preu i Esclat. Emporta't el pernil Navidul i 6 ampolles de cava per xet per només 79 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 76 euros amb 99 cèntims. Aquest mes, a bon preu i Esclat i bonpreuesclat.com, tens les millors ofertes per avançar-te a Nadal.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem les notícies del matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Donald Trump comença a preparar el seu retorn a la Casa Blanca. Ja sabem que s'envoltarà d'un govern de fidels i que el tancament de la frontera amb Mèxic per evitar l'entrada d'immigrants serà una prioritat.
Entre mitja desenes de trucades amb líders mundials, Donald Trump i els seus assessors preparen un paquet de retallades d'impostos dirigit sobretot a les grans empreses i als multimilionaris. Amb el control del Senat assegurat i pendent de confirmar de la Cambra de Representants, el nou govern podria aprovar aquesta legislació en els primers dies de mandat, el gener mateix. Trump no ha parlat públicament des de la nit de la victòria, però sí que ho ha fet el seu fill, Don Junior, que assegura s'encarregarà personalment d'organitzar el nou govern. Ha advertit que la gent al voltant del nou president serà gent que tingui clar que no en saben més que el seu pare, advertint que es nomenarà gent en funció de la capacitat, sí, però també de la seva fidelitat. El pla de deportacions també forma part de les primeres mesures a impulsar, tot i que no se n'ha concretat cap mena de logística. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre com serà el nou govern de Trump, el comentari del periodista i col·laborador del programa, Antoni Bassas.
Donald Trump ha començat a anunciar nomenaments com el de la lleial Susie Wiles com la seva futura cap de gabinet. Mentrestant, algú li hauria de prendre el mòbil a Elon Musk, que no para de jugar amb la seva joguina X, i d'enviar certificats de defunció a la premsa que no va saber veure que guanyaria Trump, no com X, on la gent ja ho sabia. I ara que mirem el futur, resulta que els 250 anys dels Estats Units agafaran el país sota la presidència de Trump. Serà el 2026, el mateix any que el Mundial de Futbol se celebrarà als Estats Units, Mèxic i Canadà. Trump havia parlat de fer una celebració perquè el món caigués de cul. A veure què estarem en condicions de celebrar tots plegats d'aquí 2 anys.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista i col·laborador del programa, Antoni Bassas. Mentrestant, Joe Biden promet un traspàs de poder modèlic amb el president electe Donald Trump en el seu primer discurs després de la derrota de la vicepresidenta Harris. L'actual mandatari de la Casa Blanca ha animat els demòcrates a no defallir i ha demanat rebaixar la tensió política al país.
Joe Biden deixarà la Casa Blanca al gener com a president d'un únic mandat i parcialment responsable de la victòria aclaparadora de Donald Trump. Però de moment ocupa el poder i ha comparegut a la Casa Blanca per garantir la transició pacífica, a diferència del que Trump va fer 4 anys, i també per calmar els ànims.
You can't love your country.
No pots estimar el teu país només quan guanyes. No pots estimar el teu veí només quan hi estàs d'acord. I hem de baixar la temperatura. És una qüestió d'integritat del sistema electoral americà, que és honest, just i transparent. I s'hi ha de confiar, guanyis o perdis.
Win or lose.
Falten 73 dies per traspassar el poder i en aquest temps l'administració demòcrata es proposa posar fi a la guerra de Gaza. Des de Washington, Cèlia Cernadas per al Matí de Catalunya Ràdio.
I la victòria de Trump plana sobre la cimera europea que acaba avui a Budapest, Marc Güell.
Sí, diversos mandataris europeus li han trucat per felicitar-lo i tornar-li a oferir més cooperació, però els 27 també busquen marcar perfil davant de Washington. Justament Trump té a Europa un dels seus principals aliats, l'anfitrió de la cimera, Viktor Orbán.
La Unió Europea vol cooperar amb Trump, però també vol mantenir el seu rumb propi. La cimera de Budapest, que continua avui, està servint per tornar a estendre la mà al futur president dels Estats Units, però també per reivindicar que Europa té una agenda autònoma. Trump agafa Europa amb Alemanya i França debilitades i amb veus discordants com la d'Orbán, que explicava així com va celebrar la victòria del republicà.
Només he complert parcialment la meva promesa d'obrir xampany. Era al Kirguizistan quan Donald Trump va guanyar les eleccions i allà tenen tradicions diferents. Depeníem de les provisions de vodka, feliçment, i vam compartir la nostra alegria pel fantàstic resultat.
Des de Budapest, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una de les promeses electorals de Donald Trump és acabar amb la guerra d'Ucraïna.
I un dels implicats en aquest conflicte, el president rus Putin, ha mostrat bona predisposició cap a Trump. Està preparat per parlar-hi i confia que un dia restableixin les relacions bilaterals entre Rússia i els Estats Units.
Aprofito l'ocasió per felicitar-lo per la seva elecció al càrrec de president dels Estats Units d'Amèrica. Ja he dit que treballarem amb qualsevol cap d'estat en qui confiï el poble nord-americà. De fet, això serà així a la pràctica.
Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està a l'expectativa de quin és el pla de Trump per posar fi a la guerra.
Encara no podem saber quines seran les seves accions concretes, però esperem que Amèrica serà més forta. És el tipus d'Amèrica que Europa necessita.
Un Zelensky que ja ha parlat amb Trump per felicitar-lo també ha aprofitat per reclamar més suport dels aliats per evitar que Corea del Nord desplegui més tropes a la zona.
I a tot això, la Reserva Federal ha anunciat una nova rebaixa dels tipus d'interès en una reunió marcada per la victòria electoral de Trump, Berta Torrades.
Sí, el seu president, Jeremy Powell, ha volgut defensar la independència de l'organisme, assegura que no pensa dimitir, encara que el nou president li demani, i assegura que els resultats electorals no tindran efectes immediats, com a mínim, en les seves decisions.
A curt termini, les eleccions no tindran cap efecte sobre les nostres decisions. Moltes coses afecten l'economia i qualsevol que hagi de fer pronòstics a la seva feina li dirà que és força difícil preveure què passarà amb l'economia mirant més enllà del curt termini.
Recordem que després de la rebaixa, el preu dels diners als Estats Units se situa en una forquilla que va del 4,5% al 4,75%.
I què s'espera que passi a partir d'ara?
Doncs hi ha armatisme sobre els nous passos que pot donar a partir d'ara la Reserva Federal. Powell no vol aclarir encara si hi haurà una nova retallada del preu dels diners en els pròxims mesos. Creu que els preus encara estan massa alts i li preocupa sobretot els aranzels que vol imposar Donald Trump i que poden acabar generant una guerra comercial i un augment també de la inflació.
I a Alemanya continuen patint una crisi greu de govern. La Unió Cristiano-Demòcrata rebutja donar suport a uns pressupostos del govern de Scholz, que ha quedat en minoria, Sílvia Solanes.
La negativa posa pressió al líder socialdemòcrata que vol esperar al gener la sentència definitiva del vot de confiança. El trencament de la coalició arriba en el pitjor moment polític per ell, amb una economia en hores baixes i les enquestes adverses.
Olaf Scholz té els dies comptats com a canceller d'Alemanya. Res fa pensar que tingui la més mínima possibilitat de revalidar el càrrec a les eleccions anticipades que es faran tard o d'hora. L'encara canceller les voldria anunciar pel març, però tant l'oposició com molts representants de l'àmbit econòmic i industrial demanen que la incertesa sigui curta i que les eleccions no es demorin més enllà del gener. Friedrich Merz és el líder de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU.
No hi ha cap motiu per esperar fins al gener per plantejar la qüestió de confiança. El semàfor, el tripartit, ja no té majoria al Bundestag i des del grup de la CDU-CSU demanarem al conseller que la qüestió de confiança es faci immediatament. Com a molt tard, la setmana que ve.
Des de Berlín, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I d'Alemanya als Països Baixos, perquè aquesta nit s'han viscut greus disturbis als carrers d'Amsterdam. La batalla s'ha produït entre joves pro-palestins i seguidors de l'equip de futbol del Maccabi de Tel Aviv, que s'enfrontava a l'Ajax en partit de l'Europa League.
Abans del partit, els seguidors de l'equip israelià han protagonitzat diversos incidents i han anat arrencant les banderes palestines que veien a les façanes de la capital neerlandesa. Des del partit, diversos grups de joves pro-palestins han respost a les provocacions atacant els seguidors de l'equip israelià al centre de la ciutat. Ho feien, segons fonts de la policia, al crit de Palestina lliure.
Des Palestina! Des Gaza, motherfuckers!
Alertat pels vídeos dels enfrontaments que s'han fet molt virals a les xarxes, el govern israelià ha emès un comunicat aquesta matinada en què qualifica de molt greus aquest episodi contra els ciutadans i ha ordenat enviar dos avions a la capital dels Països Baixos per poder repatriar el més aviat possible els seguidors de l'equip del Maccabi.
Aquí l'Audiència Nacional jutjarà l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus 7 fills el 10 de novembre de l'any que ve, un judici que acabarà justament el 23 d'abril del 2026, el dia de Sant Jordi, després d'una cinquantena de sessions, Sílvia Solanes.
Els membres de la família Pujol estan acusats de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delictes contra la hisenda pública.
L'expresident Jordi Pujol i els seus 7 fills hauran d'explicar l'origen de la seva fortuna, els més de 70 milions d'euros que, segons la policia, van amagar a Andorra durant anys i que sospiten tenen un origen il·lícit. La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol com a autor de delictes de blanqueig de capitals i penes que van dels 8 anys de presó fins a la pena més alta, 29, pel seu fill Jordi Pujol Ferrusola, a qui s'atribueixen la majoria de delictes. També s'asseurà al banc dels acusats l'exdona del primogènit, Mercè Gironès, i empresaris com Carles Sumarroca Claverol i Carles Vilarrubí, per a qui la Fiscalia demana 5 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre el judici a Pujol, el comentari de la periodista Núria Oriols.
10 anys després de la confessió de la deixa, Jordi Pujol ja no viu en l'ostracisme i ha estat restituït per una part important de l'opinió pública a Catalunya. Ara bé, el judici del cas tindrà la capacitat de decantar la biografia de l'expresident. Si Jordi Pujol és condemnat, quedarà acreditat que una de les figures més importants del catalanisme tenia una cara B, marcada per la corrupció. I per contra, si quedés absolt, encara que els seus fills no, la seva figura prendria un valor simbòlic més gran i quedaria acreditat que l'Estat el va utilitzar de boca expiatòria per anar contra el procés.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Núria Oriols. El Tribunal Suprem ha assumit la investigació de l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Coldo. Aparcia indicis de delictes relacionats amb la corrupció en l'activitat que encara de l'encara diputat del Congrés.
Sí, la petició d'investigar l'exministre de Transports del govern de Sánchez ve de l'Audiència Nacional a partir de l'últim informe de la Guàrdia Civil que el situa al centre de la trama de les mascaretes. Ábalos i la seva mà dreta, Coldo García, haurien rebut tracte de favor per part d'empresaris a canvi d'adjudicar-los contractes públics milionaris.
En pàgina de successos i judicial, atenció a aquesta dada, menys d'un 3% de les estafes online acaben als jutjats segons dades de la memòria de la Fiscalia del 2023.
Tot i que hi va haver més de 50.000 denúncies, només 1.200 van arribar a mans del jutge per la dificultat d'identificar-ne l'autor.
Roberto Valverde, fiscal especial de delictes tecnològics, explica que no hi ha prou mitjans humans per anar al darrere d'aquests estafadors que amb internet i les xarxes han trobat una bona finestra delictiva.
Claro, las investigaciones de este tipo de delitos pueden ser muy trabajosas, más si se tiene que hacer investigaciones de criptomonedas y con comisiones rogatorias, con lo que la posibilidad de llegar a determinar quién es finalmente el autor es muy compleja.
El Codi Penal espanyol no reconeix l'usurpació de la identitat com a delicte per si sol. Se li ha d'afegir alguna conducta o acció il·lícita. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Propietaris forestals denuncien que alguns ajuntaments estan inscrivint com a públics camins rurals de finques privades sense demanar-los permís. La Diputació de Barcelona, que és qui està fent un primer inventari, s'ha compromès a escoltar el territori.
Bon dia. Emboscat, Unió de Pagesos, el Consorci Forestal i les ADFs del Bages i el Moianès, preocupats en veure que les primeres propostes de llistats superen a l'escreix el que hi ha ara, per exemple, en abast de 1447, reclamen dir-hi la seva i no saber-ho quan ja és massa tard. Jordi Terrades, de Boscat.
El problema està en el moment que l'Ajuntament canvia la titularitat on el propietari perd la possibilitat de decidir què passa en aquell camí. I estem generant un problema allà on no n'hi havia.
Tot i que l'aprovació definitiva de l'inventari ha de ser per ple, alguns consistoris, passant-los per ara els detalls, han donat per bo el llistat inicial i hi ha propietaris afectats que ho han sabut al final del procés sense gaire marge de maniobra. D'altres han vist el què i han posat el fre. Des de Castellfollit del Boix, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
I a les últimes hores s'ha encès polèmica per aquestes declaracions.
No pot ser que cada AMPA, amb tota la bona voluntat, decideixi que un producte és bo, que un producte no és bo, perquè, clar, ara resulta que els làctics no són bons. Llavors, la carn tampoc, depèn d'on vas, tampoc. Llavors, aquí ensenyem amb dieta mediterrània.
És el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha anunciat que revisaran els aliments que es donen als menjadors escolars per impedir que hi hagi associacions de famílies d'alumnes, AFAS, que decideixin prescindir de productes com la llet o la carn.
Avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el conseller i a Lidón Gasull, directora de la FAC, la principal organització de famílies de Catalunya, després que s'hagin sentit atacades per les declaracions d'Ordeig. I en plana cultural, atenció a això. Va Perquè a l'Argentina la fiscalia ha acusat tres persones pel cas de la mort del cantant del grup One Direction, Liam Payne, que el mes passat va caure pel balcó al seu hotel a Buenos Aires, Marta Viana.
Sí, els imputats són una persona propera a Payne, un empleat de l'hotel, i la possible persona que li va passar droga. Tots tres s'enfronten a càrrecs per abandonament de la víctima i subministrament d'estupefaents.
I a casa nostra tenim bones notícies pel que fa a la pel·lícula del 47.
El meu nom és Manolo Vidal.
Perquè dos mesos després de la seva estrena, la pel·lícula ha superat ja els 261.000 espectadors a Catalunya i s'apropa a les xifres d'espectadors que van veure al Carràs de Carles i Bonató. L'ha estat el 47, sí que ha superat el Carràs, i la història de Manolo Vidal ja l'han vist 435.000 persones.
I acabem parlant de la novel·la Nada de Carmen Laforet, que tindrà vida al teatre.
Sí, el Centro Dramático Nacional estrena aquesta obra, que sí que s'havia portat al cinema, però mai al teatre. El dramaturg Joan Llago signa l'adaptació del text. Avui s'estrena al Teatre Maria Guerrero a Madrid i de moment no sabem si passarà o no per Barcelona.
I en esport, Robert Prat.
Mbappé fora de la selecció francesa. El seleccionador de Champs matisa que és de manera puntual, tot i que el jugador francès també va quedar fora a l'última llista. El Barça rep a 8:45 al Baskonia a l'Eurolliga de bàsquet amb transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
De seguida més notícies, però ara quan són 8:45 del matí, cop d'ull a la mobilitat. Marc Forado, bon dia.
Bon dia, amb problemes sobretot amb les línies de Tarragona-Barcelona, tant a l'R15 com també al Regional Express. Ens quedem també amb el Regional Express, en aquest cas de Lleida-Barcelona, que també va tard, arribarà a Sants a 9:45, 3/4 tard, i acabem a la capital amb freqüències de pas alterada a la línia 1 del metro de Barcelona.
Això pel que fa al transport públic. I les carreteres, equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Bé, doncs, l'autovia 2 amb retencions Pallejà, Sant Feliu de Llobregat. Hi ha hagut un accident per bé que els vehicles es troben al voral, i la B23 de Molins d'Ara i a Sant Feliu de Llobregat i de Sant Just d'Esvern a la Diagonal.
I punts taronja?
Doncs l'AP7, Santa Perpètua, Barberà, sentit sud i a Barberà, sentit nord, i les rondes de Barcelona amb cua, ronda dalt de Canyelles a Sant Gervasi, sentit Llobregat, i d'Esplugues a Pedralba, sentit Besòs, i la ronda litoral de Forma a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Us ho dèiem en titulars, la pluja intensa i continuada d'aquesta matinada a Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha deixat registres superiors als 100 litres i ha fet baixar la riera de banda a banda. L'Hugo Escòcia, veí de Cadaqués, ha enregistrat en vídeo just en el moment en què baixava més aigua. El podem saludar a aquesta hora. Hugo, bon dia.
Bon dia.
Hugo, explica'ns com heu viscut les pluges d'aquesta matinada a Cadaqués.
Doncs bé, ha començat a ploure cap a les 10 del vespre, d'una manera moderada, però ha sigut cap a les 2 de la matinada, quan ha començat a ploure amb molta força, fins a les 3:15. I ha sigut llavors quan la riera ha baixat amb molta força, i en aquell precís moment es diu quan els cotxes han acabat en el pont del casino, han taponat la riera i l'aigua ha començat a sortir fins al passeig. Ha sigut aquell moment d'una horeta i mitja on hi ha hagut un risc alt, però després, per sort, ha parat de ploure i l'aigua ha anat baixant a poc a poc.
Quina és la situació ara mateix al municipi? Ha deixat, per tant, de ploure completament?
Sí, ha deixat de ploure completament. L'aigua de la riera ja és molt més baixa, ja no hi ha cap perill. I bé, queda una miqueta de fang a les zones que s'han inundat, alguns baixos, però ara la situació és molt més tranquil·la.
Ens han impressionat aquestes imatges d'aquesta riera arrossegant cotxes. Fa una estona parlàvem amb l'alcaldessa de Cadaqués, d'aquí del municipi, i ens deia que hi ha una trentena de vehicles atrapats a la riera, de fet, arribant ja gairebé al pont. És habitual que es continuï aparcant aquí?
Bé, Cadaqués té un problema amb el pàrquing, amb l'estacionament. Llavors, la riera és un dels punts on més s'aparca. És veritat que hi havia alerta, hi havia les llums engegades que alerten de que pot ploure i que la riera pot pujar. El Meteocat també havia avisat que podrien caure 20 litres per metre quadrat en poca estona. N'han caigut molts més, ha sigut la previsió mai és exacta en la meteorologia, però Cadaqués té aquest problema de que la riera sempre hi ha cotxes. També és cert que feia molts anys que no baixava tanta aigua a la riera. L'última vegada que es pot comparar amb la d'ara va ser l'octubre del 2006.
Per tant, ens hauríem de remuntar gairebé a 20 anys. Hugo Escòcia, moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, l'Enigmàrius feia fon el seu prestigi agredint una mare de prínceps. I la resposta era dilapida. dilapidar i fondre són sinònims. D'hereu escampa, diguéssim. Però calia associar la síl·laba di a Lady Diana Spencer, mare de prínceps, i el verb lapidar a apedregar. Divendres, animàrius tendres. El de Boe, apte per a carnívors. Encalça la carn menys crua. De sis lletres. Encalça la carn menys crua. Sis lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí. Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, estar connectat amb la policia 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Nissan fins a 9.000 euros al 0% a E tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Recomanacions del matí de Catalunya Ràdio per entretenir-vos. Avui, 8 de novembre. Obrim l'aparador. I comencem amb l'exposició del CCCB, que obre avui portes. Take my photograph, my portrait. Don't hang it on a wall for me. Perquè fins al 15 de desembre ja podeu veure el World Press Photo, que enguany arriba a la 20a edició. Ens ho explica la Paula Carreras.
Ja són 20 anys anant cada tardor a veure l'exposició del World Press Photo al CCCB i enguany, com no podia ser d'una altra manera, segueix valent la pena. Gairebé 130 fotografies que han estat fetes majoritàriament durant el 2023 i que retraten el moment que vivim. Hi abunda l'emergència climàtica, les crisis humanitàries, els conflictes bèl·lics i les qüestions de gènere, entre moltes altres temàtiques. I menció especial per la foto World Press de l'any, que és de Mohamed Salem, i que mostra com una dona palestina abraça el cos de la seva neboda.
I avui divendres és també dia d'estrenes a plataformes com Assalto al Banco Central, que ja podeu veure a Netflix, però a Movistar també podeu trobar altres propostes com Famílies com a la nostra.
Deve sig et fordre, det kommer til at få store konsekvenser.
És la primera sèrie de Thomas Vinterberg nominat als Òscar per la pel·lícula Otra Ronda. Ens la recomana la Cristina Bordas.
Ens situa en un escenari que fa difícil no pensar en la gestió de la dona a València. Un futur proper en què Dinamarca es veu obligat a evacuar tots els seus ciutadans perquè es preveu que l'augment del nivell de l'aigua arran del canvi climàtic posi en risc la seva vida en qüestió de mesos. Un drama familiar magnètic que et fa empatitzar de seguida, carregat de renúncies, i en què els immigrants, que ho perden tot, venien d'un estat del benestar, de no necessitar res a haver de pidolar. Pot ser incòmode, però val molt la pena.
I si sou més de cinema...
Tu quieres más. Algo más.
No us perdeu La Cocina. Ens la recomana la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio.
Entrem a les entranyes d'una cadena de restaurants de Times Square a Nova York i ens capbussem de ple en les històries de les persones que hi treballen, la gran majoria immigrants, mexicans, colombians, marroquins. Molt, molt recomanable perquè està molt ben feta i perquè ensenya per primera vegada una realitat que sovint no volem abordar. Qui sustenta, en realitat, els negocis de restauració?
Tot això avui, però és que a partir de demà comença el festival El Petit, el Festival Internacional d'Arts per als Més Petits. Fins al 24 de novembre hi ha programades un munt d'espectacles per 13 ciutats catalanes. La directora Isabel Urpí ens recomana 3 espectacles que no us podeu perdre.
Us vull recomanar 3 espectacles per aquesta edició. Al novembre, Tenir, de la companyia francesa Cantrepó, Miratges i Pampallugues, de Breloc Teatre, un col·lectiu austríac, i Nanuk, de la companyia Buel. Animeu-vos i compreu entrades avui mateix, que se'ns acaben.
I si preferiu quedar-vos a casa, no us perdeu el suplement.
Aquest cap de setmana al suplement estarem molt pendents de les manifestacions al País Valencià que reclamen la dimissió del president Carlos Mazón. Sobre el terratrèmol Donald Trump i les conseqüències de la seva victòria, tindrem el Francesc Garriga, el John Carlin i la Lídia Heredia fent tertúlia. I una conversa diferent amb el David Clopés i la Gemma Safont, parella, companys i veus de Catalunya Ràdio, que ens explicaran què passa quan vols ser pare però no pots, quan has d'assumir que la il·lusió de la teva vida no es podrà realitzar mai. Tot això i molt més al suplement. Salut!
I si sou més de tela, Col·lapse, amb Ricard Ostrell, centrarà amb els resultats dels Estats Units i parlarà amb Antoni Bassas, Lídia Heredia, Nicolás Lupo, Ferran Fernández, Xavier Vilà i Carles Costa. També es fixarà amb l'impacte emocional de la Dana i parlarà amb Pilar Eire per saber com va viure la Casa Reial la situació per i porta diumenge passat. Demà, dissabte, TV3, a les 10 del vespre.
A Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, celebrem la setmana Lego només a Abacus. Tenim els teus Lego preferits amb un 25% de descompte. Però no vadis, només fins diumenge, només a Abacus. Vine a qualsevol botiga Abacus o visita el web.
5 minuts i 3 quarts de 9 del matí, ara esports amb Robert Prat. Kylian Mbappé torna a quedar fora de la selecció francesa.
No jugarà en França contra Israel, tampoc contra Itàlia. El seleccionador Didier Deschamps l'ha deixat fora de la llista de convocats.
He parlat amb ell i he decidit prendre aquesta decisió perquè crec que és el més convenient. Només vull dir que el Kylian volia venir i que això no té res a veure amb qüestions extraesportives recents, perquè la presumpció d'innocència existeix i s'ha de respectar. Per tant, és una decisió puntual.
Avec les deux matchs qui nous attendent.
És la segona absència consecutiva d'Mbappé. L'anterior va quedar fora per lesió, tot i que va jugar amb normalitat amb el Madrid i fins i tot després va generar polèmica la seva sortida en una discoteca a Estocolm. Avui llista d'Espanya pels pròxims partits contra Dinamarca i Suïssa.
El Barça rep el Baskonia a l'Eurolliga, l'únic equip que ha guanyat el Palau aquesta temporada.
Ja va guanyar el Barça fa 15 dies al Palau. A la Lliga torna ara a la pista blaugrana per disputar aquesta Eurolliga a partir de quarts de nou. Transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Joel Parra torna després de 3 setmanes de baixa. També a l'Eurolliga perd el Madrid, 85-76 a la pista de l'Armari de Milà, tercera derrota consecutiva dels blancs, la cinquena en total. Cobercí dubta per jugar diumenge al camp de la Reial Societat per la seva ferida a la cara i precisament la Reial ha perdut 2-1 al camp del Victoria Pilsen a la Lliga Europa. L'Atlètic Club, en canvi, guanya el camp del Ludogorets per 1-2.
I ara el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. Mentre el Barça compta en quants jugadors de la Masia marxaran avui amb la selecció espanyola, el Madrid veuen com la seva estrella no ha estat convocada en França. Deschamps ha dit que no vol Mbappé, de moment, i el que semblava en l'última aturada una gran gestió del Madrid i del jugador per estalviar-se els partits en França, ara s'ha convertit en un altre problema pel club blanc. De cop i volta, la seva estrella perd prestigi internacional. I les comparacions amb el Barça cada vegada els fan més mal. Però som al mes de novembre, i si parlem del Madrid i Mbappé, caldria ser prudents.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
El matí de Catalunya Ràdio.
Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger, bon dia.
Bon!
És que no l'hi posem per guió, no l'hi posem per guió. Sempre fem un... Sempre fem un...
Hola! Pensava com que avui el de reserva no ho diuen. En fi, què diuen els altres?
Els altres entrevisten Robert Prosinecki, l'exjugador del Barça, també ho va ser de l'Estrella Roja. I, esclar, aquest dimecres, com que jugaven el Barça contra l'Estrella Roja, els del Tot Costa el van trucar. Recordeu què es deia de Prosinecki? Recordeu perquè...
Jo recordo que es deia que li fotia el cigarro bastant, no?
Ah, exacte. Que era fumador durant la seva etapa com a jugador professional, però no sé si a aquella època no hi havia xarxes, no sé si es va arribar a confirmar o era una llegenda urbana que fumava. Doncs bé, aquest dimecres, gràcies al Tot Costa, es va confirmar que era fumador i que ho segueix sent. Escolteu bé quan en Jordi Costa diu: Robert, te llamamos hoy
No estás pensando en nada, solo piensas en tú mismo.
Robert, te llamamos hoy por este partido del Barça en el campo de la Estrella Roja el miércoles. Tú eres un mito, una leyenda de la Estrella Roja, campeón de Europa.
Home, i tant, i del tabaquisme. O sigui, no va deixar passar ni un minut d'entrevista que ja s'estava encenent un cigarro Robert Porcineki. Els altres també s'han llevat amb ganes de desmentir coses, com per exemple Carlos Herrera des de la COPE ha sortit a desmentir que els incidents de l'altre dia durant la visita de les autoritats al País Valencià fos una cosa de l'ultradreta.
Ah, vale.
Durant el procés tu portaves una samarreta una mica sospitosa i se t'acusava de terrorista, ara agradeixes al president d'un país i ets un paisano que passava por ahí.
El mundo cuenta hoy los detalles de esa brillante operación para proteger el último valladar contra el neofascismo que le queda a la humanidad. 5 agentes de la máxima preparación de la Unidad Central Especial, un helicóptero puntero, un viaje relámpago a la zona cero y desarticulada la peligrosa célula ultraderechista nazi radical infiltrada en las protestas. Pues no. Eran 3 paisanos de Paiporta, de Godella y de Albal.
Gracias. I d'un desmentit a un altre, de Carlos Herrera a Federico J. Lowe, que avui ha desmentit que la dana que ha afectat el País Valencià fos culpa del canvi climàtic. De fet, nega el canvi climàtic sencer.
Inmediatamente ha salido un alemán, como no, explicando un que alemán. Lo de Paiporta es que ha cambiado un 12% el clima. O sea, un 12%, no un 15, no un 10, no un 50. Es exactamente el 12%. La clásica mentira dizque científica de la que viven todos los chiringuitos de el cambio climático, que son infinitos. Y es una mentira, pero una mentira que además ha llevado a la ruina a Europa. Que no hay ningún cambio climático fuera de lo normal, que no depende del humano cambiarlo. No, pero es que mentira, mentira. Eso es un bulo de la Agenda 2030 para acabar con el capitalismo.
S'estarà ofegant i seguirà dient mentira, mentira.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres diuen coses estranyes a les sessions de control. Ja no us parlo d'allò de trobar-se amb les paraules, que a mi m'agrada tant, com aquesta diputada que no sé si vol dir A, no aguanta nada más, B, no aguanta nada, C, no aguanta más, o D, les tres són correctes.
Pero su montaje ya no aguanta nada más.
No sé, no sé, però ja desídia fins i tot ja al fer les preguntes. Aquesta és la pregunta que li feia un diputat del PP a Félix Bolaños.
Sí, senyoria, doy reproducida la pregunta.
Home, tens 2 minuts i mig, curra-te-la una mica, no sé. I la resposta de Bolaños?
Muchas gracias, doy por imaginada la respuesta.
Va. No, la veritat és que ens estalviaríem moltes, moltes, moltes tonteries si no fos que, clar, tenen 2 minuts i mig i aprofiten.
No me hace usted ninguna pregunta, lo cual me permite hacer tema libre.
Ens estalviaríem tonteries i moments que jo diria que fins i tot són punibles, com el que va protagonitzar ahir Isabel Díaz Ayuso. Bueno, més que ens protegeixi ella, potser ens hauríem protegit d'ella. Pregunta sobre el clima de Mas Madrid. I atenció a la resposta.
Vamos a hablar de otra cosa, porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax.
De totes les maneres que té d'evitar una resposta, aquesta és bastant brillant perquè ja intueix. Què creieu que ve aquí a partir d'ara? Doncs, òbviament, si era Mas Madrid, partit d'Iñigo Errejón, tot i la situació a València, tot i tot com està, doncs, han de fer la gracieta d'Iñigo Errejón.
Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Ay. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su líder si es sí Errejón?
Fins aquí la gracieta, no? És la cultura de la gracieta que impera el Congrés, sí, d'acord? Sí. Ella es va animant, i òbviament tot el que hi ha al seu costat són lacais que no tenen cap mena de principi ni cap mena de res que no sigui aplaudar al líder, el deia i de tots, eh? I ella va fent.
Cuando venían del otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba también Unidas Podemos en torno al macho alfa para que nos metan una lista?
I es va animant, es va animant. Fixeu-vos que es va ofegant, perquè jo crec que ella mateixa veu que s'està passant i ja ve la banalització de la violació, del maltractament i de la pola de les dones.
Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con el rejón de noche. ¿Es micromachismo desear azotar hasta hacer sangrar a una periodista?
Maravilla.
¿Le pagaron después al señor Errejón un curso para deconstruir masculinidades y para ir contra el machismo heteropatriarcal?
Make Madrid great again. Va, per acabar una mica bé, aquesta denúncia de l'alcalde de Madrid, també a la sessió de control de l'Ajuntament.
O como me señalaba con el dedo y decía la cara de payaso que tiene el alcalde.
Aviam. A veure. José Luis Martínez Almeida. Vostè creu que li va dir cara de pallasso? N'estem segurs que de tots els sobrenoms que té Almeida va ser aquest? En fi, ho deixo aquí a l'aire.
Començava per P. No?
Gràcies. Gràcies, Maiol, i les xarxes que diuen, Joel.
Doncs mira, fa temps que us porto racistes de les xarxes amb l'objectiu, no sé si ha aconseguit o no, d'humiliar-los una mica, i no hi ha res més racista que un racista intentant no semblar racista. No sé si us heu fixat en això. I això és el que li ha passat al nostre influencer fatxa de capçalera, Ángel Gaitán, quan ha intentat no semblar racista aquí.
No, hay que contarlo. Este hombre es gitano, ¿sí o no?
Sí.
Vale. Y por favor, dime qué haces al lado de la excavadora.
Pues nada, le he traído un almuerzo al chaval, que vienen desde Madrid.
Y mira lo que estaba haciendo.
Mira, mira.
No estaba entrando a robar, ¿vale? Hay gitanos buenos, hay gitanos malos, hay payos buenos, hay payos malos.
Ángel Gaitán, per cert, que si ahir us vaig explicar que havia recaptat més d'un milió de donacions de fatxes com a compres de productes a la seva empresa i ara està acollonit perquè no sap què fer amb els diners i té poca gent del mati, aquest mateix Ángel Gaitán ahir deia això.
Yo no tengo ninguna carrera universitaria. Yo no he hecho ninguna oposición. Y yo, y que suene como suene, me da exactamente igual, tengo capacidad para gestionar este país y muchísimas otras cosas más que todos estos ignorantes.
Clarament el més tonto de tots.
Sí, però és el que té més autoestima, perquè l'autoestima és molt puta, no hi ha res més perillós que un tonto amb molta autoestima, i aquest és exactament el perfil de la gent d'ultradreta, i que després a Estats Units, per exemple, passen coses estranyíssimes com aquesta que sentireu.
La verdad es que ellos tienen una agenda, y la agenda de ellos es destruir el país.
¿Tú no crees que tengan buenas intenciones para Estados Unidos?
Claro que no, porque ellos están permitiendo que entre cualquier clase de personas de cualquier parte del mundo.
Perfecto. ¿Tu nombre?
Lito.
Muchísimas gracias. ¿Tú eres de qué ascendencia?
Perú.
Coses que passen. I ja que parlem de tontos amb molta autoestima, doncs acabarem amb el Guti, el mític Guti del Madrid, un home amb una peculiar manera d'estar al món, que acostuma a ser doncs una mica mal puntillo, que dimarts passat al Chiringuito, després d'una sobretaula llarga, va tenir una idea brillant.
Que la gente condiciona de mil maneras, hombre. La UEFA condiciona de mil maneras.
¿No se podría hacer con inteligencia artificial?
Y quitar a Arlán y todo esto.
Sí, 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 obviamente, claro.
Obviamente.
¿Pero sería más justo o no? No lo sé, te pregunto.
No. Ah,
porque la inteligencia
artificial,
¿qué es justo que 100 periodistas sean los que den un balón de oro con todo lo que mueve el fútbol? ¿De verdad me estás diciendo que eso es justo?
En fin, el balón de oro con inteligencia artificial.
Gracias, Joel.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions.
9 minuts i les 9 del matí. Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diuen els mapes a aquesta hora?
Bé, els mapes els anem mirant, sobretot estem vigilant molt el radar meteorològic i, per sort, en aquests llocs on hi ha hagut aiguats ja la pluja va minvant clarament, ja s'ha desactivat l'avís d'acumulació de pluja de més de 100 litres, que bé, que ens ha sorprès perquè els pronòstics dèiem ahir que podien caure 20 litres a mitja hora i acumulacions de 20 a 50 litres. I el resultat ha estat una pluja molt intensa, que ha deixat més de 100 litres a Cadaqués, 121, al Cap de Creu, 117, Garriguella, 110 litres, la Tallada d'Empordà 95, o per exemple n'han caigut 85 a Palafrugell i 70 a Verges, és a dir, a l'Alt i Baix Empordà, on hi ha hagut aquests aiguats, Esclanyà han caigut 94 ben a prop de Pals. Per tant, situació d'aquests patacs que a vegades ens sorprenen. Estem amb avís de pluja intensa, però en cauen el doble. Llavors, clar, doncs costa una mica de, podríem dir, de preveure tota aquesta situació. Per sort, sembla que aquests ruixats forts, tan intensos, no s'han de repetir. Aquesta tarda, algun xàfec a les comarques de Girona. La temperatura no canvia gaire. Tenim boira a Lleida, Tortosa, la Ribera d'Ebre se n'hi ha aixecant. Demà, un dia de sol i núvols, mig ennuvolat, molta boira novament a la Catalunya Central i a Lleida, i demà al matí compta perquè passa un altre sol d'aire fred i pot tornar a ploure de força moderada i intensa. Comarques de Girona i novament cap a l'Empordà i Costa Brava. Per tant, de matinada a matí pot tornar a ploure més de 20 o 30 litres, amb els mapes que tenim en aquests moments, ens diuen això, 20 a 30 litres amb intensitat. I pel que fa a dissabte a la tarda, algun ruixat a la resta de la meitat nord. Demà a la tarda i a la nit, també risc del un aiguat entre el sud de Barcelona i el Camp de Tarragona. Pot nevar una mica al Pirineu dissabte i diumenge a 2.200 metres.
Pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Marc Jurado?
Doncs mira, Francesc, comencem a la línia R16, la de Tortosa a Barcelona. El tren circulava amb uns 10 minuts de demora, no ha eixugat aquests endarreriments i acaba d'arribar a Sants, ho hauria d'haver fet cap a les 8:37. Per endarreriments, però, el del Regional Express de Lleida a Barcelona ara mateix es calcula que arribarà a la capital, que arribarà a Sants a les 9:20. Per tant, si fa no fa, una hora més tard del que tocaria. Encara al sud, Rodalies R15, demora la Nova Barcelona, arribarà a la capital a les 10, uns 20 minuts més tard del que tocaria. I un últim apunt, aquest de la capital, hi pot haver algun problema amb la freqüència de pas a la línia 5 del metro de Barcelona, per una incidència ja resolta a l'estació de Verdaguer.
I ho rematem amb el trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana, què veuen les teves càmeres?
Doncs mira, a aquesta hora destaquem els 4 quilòmetres d'embús, Francesc, que hi ha la P7 a Tarragona, sentit sud cap a l'Ampolla, per incendi d'un vehicle tallat a l'N2 a Sant Julià de Ramis per col·lisió de dos turismes. Pas alternatiu a la C37 al Cuber per un turisme amb remolc accidentat, i la B23 encara aturada de Molins de Rei a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal, i la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí. I encara afegir que hi ha pas alternatiu regulat per semàfors a la GI-682 a Lloret de Mar per esllavissades, i s'ha de netejar la via.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo, amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
No sabràs quan et pot agradar un cotxe 100% elèctric fins que no descobreixis el BYD Dolphin. Ara per 19.990 euros amb pantalla tàctil rotatòria de 12,8 polzades i fins a 565 quilòmetres d'autonomia urbana. BYD Dolphin. Oferta vàlida a Península i Balears fins al 31 de desembre. Consulta'n les condicions a byd.com i aprofita el pla Moves.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus, o entra a aquadisdream.es.
Fruta leche, don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un sap, ni un slotet, oi?
No, no en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 92 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
A BMW Barcelona Premium ens avancem al Black Friday. Del 13 al 16 de novembre, emporta't el BMW dels teus somnis amb un descompte equivalent a l'IVA. Demana la teva cita a barcelonapremium.es i aconsegueix el teu BMW favorit amb un descompte únic només del 13 al 16 de novembre a Barcelona Premium Ronda Litoral.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alt de joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Les teves bicis són com les teves filles. De vegades te les emportes a passejar, d'altres arriben a casa plenes de fang, i sempre penses que són més boniques que les dels teus amics. Sigui com sigui, la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena-la ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nutreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
0012. La millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes, amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la politòloga i periodista Estefania Molina, el politòleg Quim Arrufat i el director de Públic Ferran Espada.
Oli, de què hem parlat fins ara?
Doncs el Ferran, que la setmana passada, just divendres, ens explicava que tenia família a València, ens deia que continuen tots bé dins de la tragèdia, doncs, i alguns desperfectes materials, doncs, com a mínim, personalment, tots els seus estan bé, i hi ha ganes de parlar de la gestió política que en va fer el govern d'Amazon. Petit spoiler, no sortirà ben parat.
Senyores i senyors, bon dia.